La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. L'Ajuntament de L'Escala aprova els plecs de clàusules per a la renovació de les contractacions dels serveis de recollida d'escombraries, del servei de subministrament d'aigua potable i per a la redacció del projecte constructiu d'una estació de tractament d'aigua potable. Són alguns dels temes que es van tractar en la sessió ordinària del ple ahir al vespre i que ocuparan la portada de l'informatiu local d'avui. Però tractem altres temes d'àmbit proximitat. Les carrosses que cada any presenta la Colla del Pòsit van pujant de nivell i de qualitat, i d'aquí el reconeixement que reben a l'Escala i també en altres municipis on participen. De nou, han estat guardonats a Olot, on han aconseguit el tercer premi. Bona acollida del musical coral i poètic sobre la figura del comte Arnau, representat aquest diumenge passat al Ceres. És l'última producció del Cor País Meu que dirigeix Ramon Manent. La penya blaugrana de l'Escala organitza un any més el tradicional campionat de botifarra, enguany amb novetats en els premis i també amb l'obsequi de participació. L'escalenca Aitana Ratzma es proclama campiona d'Espanya en els 60 metres tanques categoria sub-18 a València, amb un temps final de 8 segons 51 centèsimes. Agenda d'activitats. Activitats a la biblioteca, demà grup de lectura, dijous parlem sobre el coneixement, divendres sessió per a biblionadons. A més, divendres presentacions polítiques d'una banda, del candidat d'En Comú Podem, Albert Pons, d'altra banda, de la candidata d'Esquerra Republicana, Enna Estrems, acompanyada de l'eurodiputat Josep Maria Terri Cabres. També serà un cap de setmana d'assemblees d'entitats. Divendres, amb la segona assemblea extraordinària de la UBET per escollir junta directiva, dissabte, assemblea ordinària de la llar del jubilat Jardí del Padró. I cap de setmana, sobretot, de playback de veterans, 32a edició amb 3 sessions, divendres i dissabte, 10 de la nit, diumenge, 6 de la tarda. Pel que fa a la literatura, dissabte es presenta el llibre El fill de l'italià, de Rafael Nadal, i diumenge, Regalimant tinta entre tu i jo, d'Albert Querol. La meteorologia ha passat per un dia de plena bonança avui dimarts. Demà, però, arriba algun plogim de matinada i després, darrere el plogim, entra altre cop tramuntana. Ara us deixem amb el FAR, aquest programa col·laboratiu entre les hores del litoral, avui amb una recepta fantàstica de puré de carbassa amb la xef Lourdes Adell. A l'interactiu es parlarà del clúster marítim de Barcelona, tot entrevistant a Toni Tió, al medi ambient amb Antoni Curto, al preu del peix anirem fins a l'Ametlla de Mar, i Dones de Mar avui entrevistem Anna Bozzano, biòloga marina. El punt de les 7, l'actualitat nexa vespre amb l'Ali Giné i Montse Manent. A les 8, l'actualitat local arrodonida amb el Talls de Ple i el programa també d'excursions sendes. Després, els musicals, que el dimarts són Chelsea Hotel i Ruta 66. A les 11, reemissions del Més Calent a l'Aigüera, l'informatiu. I ara us deixem, com dèiem, amb el FAR. Gràcies a tots per la vostra companyia.
Informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El FAR, amb Josep Maria Cano.
Vinga, encetem la segona hora de programa, són les 5-4 minuts, arrenquem. Recordeu que estem fins les 7, us heu incorporat ara. Aquest és el FAR, el programa que fem conjuntament tot un seguit de ràdios locals i que permet que sigui escoltat des de Portbou fins al Canà a través d'aquesta xarxa de ràdios locals, i que cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 7, ens dediquem a parlar de coses relacionades amb el mar, exclusivament amb el mar, des de la pesca, la navegació, la biodiversitat, la contaminació, la tradició marinera amb els vocables, les paraules, els mots, etc, etc. Bé, aquest espai que ens vam inventar ara fa uns mesos i que ens pensàvem que ja volíem, teníem els dubtes de si donaria, i carai, si dona. I ens quedarem curts, em sembla. Per tant, tant de bo ben aviat podem anunciar ja la segona temporada. Espero que així sigui. En tot cas, si voleu contactar amb nosaltres, sapigueu que ho podeu fer a través de les xarxes socials, el Far FM, és com ens diem, el Far FM, i a partir d'aquí ens podeu fer arribar idees, propostes, paraules, tradicions que formin part de la vostra zona i que vulgueu que expliquem o que vulgueu explicar vosaltres, i ràpidament doncs, ens posem en contacte. Fins les 7, abans però, i durant aquesta propera hora, parlarem amb algú que en sap molt de mar. Avui m'han dit que es coneix tot. Tot. M'han dit textualment, i ara com que hi ha confiança, se conoce hasta las ratas. Però no us vull presentar qui és, ho farem en un parell de minuts, vinga.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb
Lourdes Adell. I continuem la setmana amb més receptes. La Lourdes ens recomana un plat ràpid i fàcil de fer i, a més, diu que és molt lleuger. En tot cas, que sigui ella qui ens ho explica.
Bona tarda. Avui farem puré de carabassa. Facilet per a no complicar-nos molt la vida. Mira, es posa mitja carabassa, dos carlotes o pastenagues, una ceba, un ou bullit, oli i sal. Se posen a bullir en aigua la mitja carabassa, les dos carlotes i una ceba, tot bullidet. I quan estigui tot ja tot ben cuitet, se fica en un túrmix, se tritura tot i es fica oli i sal. I ja tenim un puré de carabassa fàcil de fer i en poc temps.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Ara us presento qui tinc al costat i que és un plaer que ens acompanyi. De fet, vam poder parlar amb ell ara fa un parell de setmanes, 10 dies, només per explicar una xerrada que va fer en el marc del Nàutic de Barcelona, del Real Club Nàutic de Barcelona.
El Real Club Marítim.
Marítim. Sí. És que
ja tenen, la regata Interclubs.
Tenen dos, la regata Interclubs, és a dir, els d'Arenys i els de Llavaneres versus els del Nàutic i els del Marítim.
Exactament.
Que es va fer la primera part de la prova i ara s'haurà de fer la segona. Doncs en aquest marc, dissabte a la tarda a les 6, feia, dia 2, feia una xerrada parlant de, bueno, de mar, de navegació. Us presento l'Antoni Tió, que és, bueno, és moltes coses. Si hem d'agafar el càrrec més institucional, és president de l'Associació Barcelona Clúster Nàutic.
Exactament.
Al marge de ser una de les persones gràcies a les quals en aquest país s'ha pogut navegar vela i s'ha pogut aconseguir moltíssimes medalles, un innovador, un emprenedor, i com em deia algú que s'ho coneix tot del món de la nàutica i de la navegació, actualment jubilat.
No.
Encara no?
Tinc un càrrec de president executiu.
Bueno, és veritat, té raó. Si té el càrrec,
demà estic a Mallorca, al Congrés de Nàutic, dissabte vaig a Boston, al Seafood, amb els pescadors de Catalunya, i no paro, no. El Picasso deia que et jubiles el dia que deixes d'aprendre, i de moment no és el meu cas.
Quina és la situació que estem... Ara és que, clar, m'ha posat els pescadors amb el Seafood, m'ha anat al Nàutic de Mallorca. Clar, la situació a la nostra zona és tan diversa que donar una idea global de quin paper juguem en el joc de la navegació és molt complicat, no? Però jo crec que vostè ho pot fer. És a dir, el fet d'estar en aquesta situació, en aquesta tarima,
estratègica sí que li permet tenir una visió que ningú més pot tenir, no? Quin paper juguem?
Bé, jo sóc un militant de la nàutica, militant del Maresme, no és perquè estigui aquí, sóc fill de Sant Pol de Mar. Hi ha una petita història molt curta, sense enrotllar-me. Jo vaig estar als Maristes de Mataró intern l'any 59, quan a Sant Pol fèiem el batxillerat 4 o 5 persones. I jo jugava a bàsquet i a hoquei. I quan arribava a Sant Pol a l'estiu, era un marginat. Primer, perquè era dels pocs que estudiava el batxillerat. Tinc els millors amics són de Sant Pol, no ho dic amb la paraula esportiva, però, a més, només hi havia camp de futbol. Per tant, la vela va ser per mi una escapatòria. Vaig descobrir el Garbí, donava classes amb una embranejant, el seu pare em deixava el seu borient de vela, vaig descobrir la vela, el Garbí, i la veritat és que no ho he deixat des de llavors. Vull dir que a on estem ara? Jo després me'n vaig anar a França a aprendre a fer veles a la Rossell, i en allà la gent va aprendre a navegar perquè quan va arribar el transport de cabotatge a motor, les barques de mulet amb vela llatina que feien servir per descarregar els barcos que venien del Quebec i tal, les van guardar per fer lleure el dissabte i el diumenge per imitar l'aristocràcia de Mònaco, de la Costa Blava, que era de motor. El Gran Gatsby, el Gran Gatsby, el Bon Opel... L'aristocràcia americana i europea, alemanys i americans, anaven a motor amb aquells iots. I els francesos de l'Atlàntic imitaven els rics i, per tant, la vela a França ve de baix. Aquí al Maresme vam abandonar la vela llatina amb els sardinals, es va abandonar quan va venir el motor, i la vela a Espanya va entrar de la mà d'Alfonso XIII. Per tant, aquí tenim un model aristocràtic i a França ve un model de baix. Quan un polític a França no recolza la indústria nàutica de vela, perd les eleccions. Quan jo era petit, si l'alcalde de Sant Pol hagués apoyat el club nàutic, hagués perdut les eleccions. Per tant, tenim un model ara i diguéssim que com a president del clúster nàutic tinc molta il·lusió d'haver aconseguit, ja amb el Fòrum Marítim Català el 2010, ens vam assentar el senyor Esglés, el patró major de Blanes, de les Cofreries de Pesca de Catalunya, l'Autoritat Portuària de Barcelona i l'Associació de Ports Esportius i jo mateix que representava la indústria nàutica. Era un vell somni de que al mar hi estiguéssim tots, sense origen de raça, religió, procedència i tal. I per tant, quin és aquest moment? En aquest moment hi ha consciència de que és un sector amb un poder de creixement i de llocs de treball de valor afegit increïble, però hi ha uns reptes per aconseguir-ho.
Me'n vaig a aquests reptes. Me'n vaig a aquests reptes. Miri, el que feia referència, a més, us tenim una taula rodona aquí de presidents de clubs nàutics i gerents i tal, de diferents llocs. Vam poder parlar amb gent de Vilanova, gent d'Arenys, gent del Delta de l'Ebre, gent de l'Escala... I aquesta visió elitista de la nàutica és una visió que encara tenen.
I que
encara està arrelat en el nostre país i que els clubs, almenys diuen ells, que intenten trencar. És a dir, que tenen interès en que no hi sigui, no? Però és molt complicat.
Bueno, és complicat i, a més, jo voldria introduir un nou element que és l'atavisme. L'atavisme és allò que portem de generacions i no sabem que ho portem. Com he dit abans, jo sóc fill de Sant Pol de Mar. La meva mare, que era estupenda, no em deixava banyar fins per Sant Pere, el 29 de juny, i el 15 d'agost, la Mare Déu d'agost, a les 7 dies fosc, quasi em feia posar mitjons i no em deixaven a la platja. Perquè una germana, una parenta, es havia mort. Perquè la penicilina va arribar a l'any 50. Si mirem el Maresme i tot el litoral mediterrani espanyol, però també el mediterrani nord d'Àfrica, veurem que tenim les Torres de Guaita, aquí a Calella en tenim. Vol dir que va ser abans Arenys de Munt que Arenys de Mar, que la gent del mar venia tot lo dolent. Venien els pirates, venia la gent pobra que tenia d'anar al mar, perquè els rics, entre cometes, tenien les hortes aquí, amb el pare veníem a Can Crous, una horta d'aquí, d'Arenys, uns productes fantàstics, i hi ha com un atavisme en el mar que se li sumem al concepte que he dit abans, aristocràtic de la vela durant els anys 60, que además eren veraneantes, que a lo mejor hablaban castellano, tot això ha fet un gap que en aquests moments la gent del sector considerem que ja està superat. Tenim altres reptes que ocupar-nos d'això. El que hem de fer és potser les autoritats, tots els municipis de Portbou a les cases del Canà, ja juguen que el mar és un sector, que és un sector econòmic, que no és de pijos i milionaris, sinó que és un sector econòmic, i en aquests moments el que hem de lluitar són els reptes. La formació, les lleis, l'entorn legal, la promoció i portar sobretot el mar potser a les escoles, en el litoral.
Aquesta és una qüestió que hem tractat alguna vegada i que hem d'aprofundir-hi més. A la Cerdanya, els nanos se'n van a esquiar...
Tot, sense condició econòmica ni de res.
Però dintre del currículum de les escoles, és a dir, els nanos agafen i, igual que fan gimnàstica sueca o la que facin, sí, un dia a la setmana se'n van a esquiar, no? Aquí alguna escola d'Arenys ho fa, les escoles, en aquest cas, d'Arenys ho fa, però a Canet no ho fan, a Llavaneres no sé si ho fan... És a dir, aquesta cultura de, bueno, anem a introduir el mar dintre del món educatiu, no hi és, i per tant tot això es perd, no? I els nanos realment es queden, bueno, veient el mar, però sense poder-lo gaudir. Aquesta és una frontera que s'ha de trencar i que està costant molt trencar.
Sí, la gent té l'última paraula, no podem obligar la gent a anar-hi. També hi fa molt el fet que la gent... s'ha creat l'Institut de la Nàutica. Ara a Mataró farem unes jornades al final de mes, el 26, el primer congrés de Repair i Refit, que vol dir reparació i manteniment de vaixells. Sí. Estem introduint també el concepte que un fuster no és un fuster de mar, un electricista no és un electricista de mar. Per tant, com a clúster, imitant el que s'ha fet a altres llocs, estem intentant maritimitzar els oficis perquè tenen valor afegit i hi ha demanda, és un mercat madur, que no té atur, i en canvi hi ha gent que busca feina. Per tant, quan la gent descobreixi que té bonances al món nàutic... Jo l'altre dia, fa un any, en el Tennis Barcelona, em va convidar un polític de l'Ajuntament de Barcelona durant el Trofeig Godó, i parlaven amb el clúster de l'esport i de la indústria, i al final anava dient tothom, i vaig dir, escolteu, la terra la tenim saturada. Tenim la marató de bombens, tenim carreres de gossos, de gats, de LGBTI, de tot. I en canvi el mar el tenim buit. Jo crec que ens toca omplir el mar. I tenim la Costa Brava, per exemple, Arenys és el punt natural de la gent de Barcelona, que té un aeroport, que té un hub, cap a la Costa Brava. Sí. Té recuperar rutes, la cultura. El Museu de Palamós de la Pesca està fent una gran feina. El Delta de l'Ebre, l'alcalde, el senyor Caprós, ja s'hi ha posat molt fortament. No sé, jo crec que hi ha molts exemples de que estem en el bon camí.
Vostè deia fa molts anys una cosa que ara comença a ser, es comença a parlar i que s'estan fent obres en aquest sentit. Parlo de que els vaixells no deixaran de ser de propietat llogats. Això vostè ho va dir fa molts anys,
sí,
quan ningú ho deia.
Sí, fa 5 anys, sí.
Exacte, i realment ara es confirma que la tendència és aquesta. Però a la gent li costa veure-ho. És a dir, la gent li costa, el que té un vaixell, li costa entendre que potser el futur no és mantenir aquest vaixell, sinó aspirar a una eslora superior de lloguer i poder-lo gaudir, doncs, el mes d'agost durant 15 dies, i el que no té vaixell li costa veure què fa jugant un vaixell durant uns dies.
De totes maneres, tenim una gran sort, que és que ens vindrà obligat. Ara ja no és una opció. Jo en el Saló Nàutic, fa un mes, amb un comitè, vaig dir, això és un tsunami que ve, i la gent diu, no és una onada, és Montserrat. El que passa que fa boira. No és Montserrat, allò és el nord i Montserrat està cap allà. No, però això... I al final arribarà l'onada i s'ho endurà tot. És a dir, estem davant de la digitalització de l'economia mundial, hi ha un canvi de paradigma en l'economia mundial, i qualsevol persona de menys de 35 anys... ja fa 6 anys que el clúster ho pregona, l'ús és més important que la propietat. La gent compra hores de barco i no compra barcos. Però no és perquè no vulgui comprar barco. És que quan jo vaig començar a treballar a l'any 73, era per tota la vida. Si canviava d'empresa era per millorar, però si no, no em plantejava. És a dir, entrava a les 7 del matí, quan sortia al vespre tenia 70 anys. Això, en aquests moments, els meus fills, els meus nets, no saben quines de les 24 feines que faran els pròxims 40 anys els agradarà més. Val. A quina ciutat treballaran. Per tant, per què tenir un amarre? Per què tenir un punt fix a un barco? Per què no? Als Estats Units ja hi ha el concepte del Boat Club, que tu compres per $100 al mes, compres pues, X hores al mes a qualsevol punt de l'Atlàntic, i tu et traspasses per feina, vas a Atlanta i vius a Nova York, i vas allà en la teva aplicació, vas en el Boat Club, i tens 2 hores d'una pneumàtica o d'un veler de 6 metres, el que hagis comprat. És a dir, això anirà venint, i no crec que aviat sigui una opció. Jo crec que serà el que hi haurà, i ens hi hem d'acostumar.
Però als Estats Units és molt fàcil navegar perquè no cal titulació. Als Estats Units tu te'n vas a un boat club d'aquests i jogues i t'ho donen, i si tens un problema t'espaviles, per això pagues una assegurança. Aquí no, aquí la cosa, l'estat espanyol, Europa, està molt...
Encorsetat, sí, està molt... Bé, nosaltres amb el clúster lluitem molt. Nosaltres amb el clúster treballem quatre taules per implementar aquest paradigma. Una és la promoció internacional, bueno, anem a les fires, anem amunt i avall, això és la business opportunity, o sigui, si un de Miami vol venir aquí, un que feia submarins, s'estan fent aquí a Sant Cugat, doncs perquè per comptes d'instal·lar-se a Mònaco el vam captar i està aquí. I fa composite, i fa acer inoxidable, i a poc anem creant. Això es va fent. Després hi ha la part de la formació, que és on jo crec que anem en pas més ferm, que és maritimitzar els oficis. La FP és tan o més important que els estudis universitaris. Les famílies no han de considerar la formació professional dual un fracàs escolar, sinó tot el contrari. Hi ha molt poc atur en la FP, i hi ha molt atur en els universitaris. Per tant, això és un altre punt, i això hi estem treballant. Però la quarta taula és on t'hi poso més energies i menys resultats, és aquest punt que acaba vostè d'esmentar, que és l'entorn legal. Pensi que tota la nàutica depèn de 8 conselleries, 8 ministeris, i entre ells no són transversals. El ministre d'Educació, quan li diuen que farà investigació d'un barco, per exemple, Indústria diu que és per ell perquè vol pressupost, o Justícia dirà que és ell perquè els títols, no ho sé, m'ho invento. Sí. I no es legisla, no hi ha una direcció, hi ha la direcció de Marina Mercant, que està pensada pels mercants i els petrolers, que ja no en tenim, i la nàutica esportiva està una mica deixada a la mà de Déu. Sí, costa molt, però és que ara que no ens sent ningú, li diré allò de l'Adenauer. La política és una cosa massa sèria per deixar-la en mans dels polítics.
Doncs amb els exemples que m'ha posat li dono tota la raó. Ha anomenat la fabricació, no? la generació, la indústria. No? Aquí teníem indústria de vaixells, fins i tot indústries de motors, Solers, per exemple, no? Sí. La pesca n'estava ple, i la nàutica d'esbarjo també, no? Els creuers també anaven plens de Solers. Havien els Puma, que també es feien aquí.
Soler existeix.
Sí, encara hi és.
I exporta.
Però comprada, bueno, no s'està amb Volvo, Penta...
No. Ell agafa llicències, però és molt potent. Soler fa un... En fi, té productes genuïns que els exporta a Austràlia i a tot arreu. És una pime, familiar, però pedala.
La fabricació ha anat... El resum, la fabricació sí que ha anat una mica a la baixa, sí, la fabricació pròpia. Hem perdut un llençol amb això o no ens hem de capficar? I li dic, pregunto a algú que feia veles, eh?
Sí.
I ara en parlarem.
Bueno, jo feia veles, vaig guanyar medalles olímpiques, campionats del món, però també teníem la derbi. Però és veritat que no hem sabut consolidar moltes coses. Però la nostàlgia és un error, estem on estem. Jo diria que indústria sí que en tenim, i molta. Concretament, Arenys de Mar, o a Barcelona, tenim, o Vilanova, a Premià, tenim els varadors.
Sí.
Els varadors de reparació i manteniment de vaixell és la indústria que tenim. Penseu que vostè té un barco, un vaixell, el porta a una d'aquestes drassanes, a Varador o a Marina 92, i menys fent-li el barco nou, li fan tot. Li canvia l'aire condicionat, la tapisseria, li allarguen el pal, li tallen el barco per la meitat i li fan un camarot nou, el que vulgui, el pinten. I això és la indústria que hi ha ara. Sempre poso l'exemple del textil, que el textil deien que ha arruïnat a moltes famílies catalanes, que van aguantar el textil als 70, al 80. I és cert, però si vostè analitza quina és la primera fortuna del món o d'Espanya, és textil, que està ara. Per tant, el textil no ha desaparegut, sinó que la manera com s'enfocava el textil amb concentració de mà d'obra, això ja no... I amb la nàutica passa exactament el mateix. Avui tenim indústria nàutica molt potent, líder mundial, que és la reparació i manteniment de vaixells,
sí.
I aquesta és la que estem treballant amb les universitats, amb la FP Dual, i la que hem de globalitzar perquè no solament vinguin els vaixells aquí a reparar-se, sinó que formem els nostres joves, com venen a ISADE i a l'IESE, per anar a treballar allà on aquesta indústria està en el món. Tenim una gran oportunitat, i això el clúster és un gran defensor.
De fet, la indústria nàutica de Gran Eslora la tenim aquí perquè ha estat una de les seves obsessions. Vostè hi ha posat la banya i ha estat treballant perquè s'adecuïn els ports, es generi aquesta indústria i facin venir aquests vaixells. Estratègicament ho he vist com un pal de palleda per on hem de tirar.
Sí, jo diria que tampoc sóc un gurú massa savi. El que passa, jo vaig deixar la carrera a temps, una mica més i acabo, feia enginyer per poder fer veles i regates. Per tant, he tingut de tornar a l'escola i quan em van proposar fundar el clúster, el 2012, el primer que vaig fer va ser anar a Harvard i mirar el senyor Porter, que és el fundador del concepte clúster a Harvard, i vaig comprar el seu llibre, me'l vaig llegir, molt interessant, i el primer que vaig subratllar, un clúster no te'l pots inventar si no existeix prèviament. I aquest clúster era Marina 92, Barcelona Marina 92, on hi havien 800 persones de 80 empreses treballant en el manteniment de vaixells. Per tant, la clusterització d'un sector. Llavors, tota la teoria del clúster, que és públic-privada, funciona analitzant el que es diu la cadena de valor. I jo vaig agafar una consultoria i analitzant des del windsurf fins al Gran Eslora, em va sortir que per la regió de Barcelona, que són 100 quilòmetres,
sí.
Teníem de treballar dos eixos. Barcelona destí de Grans Eslores, per tirar de la nàutica tradicional amb valor afegit, amb salaris dignes, i que l'ús és més important que la propietat.
Ara en seguim parlant, en 3 minuts, ens aturem.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dissabte 16 de març, a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, teatre, Shirley Valentine de Willie Russell.
És emocionant el viatge d'aquesta dona, el viatge que fa interior, però fa un viatge que surt de la intel·ligència, d'escoltar-se ella mateixa i donar-se en compte que la vida que té és buida, que ningú li fa cas i que què coi faig jo aquí si m'han convidat a anar-me'n a Grècia.
La Shirley és una mestressa de casa de Liverpool que comparteix amb el seu marit, un home fred, poc més que l'espai on viuen. Una invitació inesperada per viatjar a Grècia canviarà la història. O no? Dissabte, 16 de març, a 2:15 del vespre, a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades, Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Ja peruts, despistats i amb el cap, sempre baixar, passejant pels carrers de les ciutats, ben hipnotitzats. Conduïm com si no hi hagués cap risc i el cotxe sabés el camí. Compartint cada segon del que vivim, el show de Truman ja és aquí. Abans a cada ciutat hi havia un boig, però ara és el món que ha embuixit i si aixequem el cap i mirem endavant. I si deixem de ser ambients especials de la nostra rutina. Pratiquem el joc d'estar ben muts i quiets, fins i tot quan tenim coses per celebrar. Quan deixarem d'ignorar aquest fred objecte i podrem mirar-nos als ulls. Quan tornarem a donar importància al temps que estem perdent, ja som molts anys. Abans a cada ciutat hi havia un boig, però ara som on qui ha embogit. I si aixequem el cap
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Tu. 6:15 de la tarda, parlant i aprenent molt amb l'Antoni Tió, el president de l'Associació Barcelona Clúster Nàutic. Hem parlat de posicionament estratègic de tot el que és la indústria, de la indústria del mar. No hem parlat de veles, i de fet les veles formen part de la seva vida. De fet, com ha explicat, vostè va anar a La Rochelle, va aprendre a tallar veles, va, pel que he llegit per alguna banda, va descobrir una manera diferent de tallar les veles.
Sí, vaig ser el primer que vaig aplicar els ordinadors en els espinàquers. Però també vaig viure l'època que van introduir-se els ordinadors. Mm-hmm. Els primers Apples i sí, amb una Hewlett-Packard, sí.
I a partir d'aquí se li ha d'agrair moltíssimes medalles olímpiques aconseguides gràcies precisament al disseny de les seves veles.
Sí, vam guanyar 9. També vam agafar l'època que hi havia el planador i els regatistes espanyols cobraven per competir, eh? El senyor Samaranch va fer el mateix que els russos als anys 60, que els militaritzaven. Aquí el planado va ser el 92, Espanya va treure 50 medalles. I, però, esclar, hi va haver-hi diner uns anys abans i la vela em va guadir. El que passa és que la vela és un... són pocs, però collonuts, que deia aquell, i hem sigut una generació que hem tingut les oportunitats i les hem... S'anava, abans del 92, anaves al Port Olímpic, mm-hmm. i entre els canaris, els mallorquins, els catalans, el bander i tal, en un moment s'ajuntaven 9 medalles d'or, 15 campions del món, i tots parlant i compartint, cosa que parlàvem amb fora d'antena, sí. que a vegades ens costa compartir experiències, gremis, o... i això ens frena. En els clústers es diu que ja no hi ha competidors, només hi ha sinergies.
Va, doncs comparteixo algunes experiències, va, perquè em diuen que vostè ha navegat amb tots els bons, amb els més grans, i amb totes les categories, des del windsurf fins a...
Bueno,
fins als creuers més potents.
El windsurf no vaig fer molta competició. El que passa que vaig fundar la primera fàbrica de veles de windsurf a Zurich, que l'any 78, mm-hmm. treballant a Múnich, jo a Norsails, em van demanar un voluntari, i vaig aprendre a fer surf en el Seetal, que és un llac aquí a Zurich, i em vaig portar aquí, i en teníem a casa, la meva dona també, de les poques dones que em feia. Però, vamos, jo vaig començar amb un patí a vela, vaig guanyar regates en patí a vela, després vaig navegar amb dragó, vaig navegar amb soling, vaig fer preparació olímpica, però els exàmens em perjudicaven les regates i vaig haver de deixar els exàmens. El meu pare es va desesperar perquè vaig deixar enginyer tercer i me'n vaig anar a viure a La Rochelle. I allà sí que vaig poder compartir l'any 73 fins al 78. Imagini's, cada any anava a Florida a córrer el sort, que l'any mira els cap, a terra a l'isla de White, a Finlàndia els mundials, totes les setmanes preolímpiques a Kiel, bueno, és igual, no em vull enrotllar, però, esclar, he pogut navegar a tots els mars, amb tots els barcos, que era l'objectiu de fabricar veles, no ens ho perdem.
Sí, o sigui, vostè feia veles per navegar.
Exacte.
No, navegava per fer veles.
Sí, perquè a la meva època navegaven els rics, i el pare, metge de poble, amb 8 fills, pues, si li demanava diners per una escota de patir, pues, no li demanava perquè potser trencava la guardiola, vale? I no... I vaig tenir molta sort. També vaig agafar una època en què era possible fer coses així, i bé, vaig aprendre l'ofici, vaig agafar el pas del dacron i del cotó en les veles laminades, de les veles laminades als elements finits, vaig tenir el primer plotter amb làser aquí, amb es nou de 40 metres, i tallàvem les veles, en fi, he disfrutat molt. La veritat és que he tingut molta sort a la vida.
I com expliquem a algú que vol navegar i que no s'atreveix la mar... Perquè... vostè ho ha explicat, com que no podia combinar la navegació amb els exàmens, vaig deixar els exàmens, no? Que és el que no aconsellem a ningú que faci. Sempre diem, nen, no deixis d'estudiar, que no saps mai com acabarà això.
Sí.
Però vostè va fer al revés. Per tant, la navegació és la seva... n'ha fet la seva vida i la seva passió absoluta. No sé quants dies fa que no navega, però...
No, no, ara no navego gaire, estic molt, molt cerdanyero. Fa 5 anys que vaig molt a la Cerdanya. I fa 4 o 5 anys que he abandonat totalment la competició i l'alta competició. Però és que faig 70 anys aquest any. I ja en tinc prou, ja ho he consumit, a la vida hi ha més coses.
Com li expliquem a la gent la grandesa de navegar? De llevar una vela i deixar-te portar?
D'entrada, jo crec que les escoles que hi ha ara de formació professional venen un concepte que jo me'l faig meu. Jo vaig tenir vocació. Això és tenir molta sort. Si algú té vocació, que no la deixi. Vocació de pintar, de tocar la flauta, de ser casteller, del que vulgui. Però normalment un no té vocació. El que té és inquietud. I si té una inquietud per l'electricitat, o per el vent, o per el mar, i té actitud, que s'hi tiri. Perquè avui dia tot el que aprenem és molt important i no s'ha de deixar mai d'estudiar. Però pensem que les escoles americanes, aquestes que valen $80,000 un curs en un any, et diuen, miri, quan acabin, d'aquí 3 anys, al cap de 10 descobriran que la meitat de coses que els hem ensenyat són falses, però ara no ho sabem. Segona, això va tan ràpid que quan acabin d'aquí 3 anys, els pròxims 40 anys treballaran en 20 oficis i 20 empreses diferents. I l'única cosa que els hem d'ensenyar a vostès és aprendre a aprendre. Per tant, si algú vol anar al mar perquè li agrada el mar, pit i collons, és a dir, por fora, si ha d'anar-hi, un va al club, comença amb un raquero, fa un curs compartit, i anirà, anirà, però has de tenir l'actitud i la inquietud.
Les ganes de voler-ho fer.
Sí.
De fet, en això, els clubs tenen molt a dir, i tenien, i la Federació de Vela també, i les entitats hi tenen molt, tot i que hi ha una certa, com dèiem abans, una certa resistència a aplicar-s'hi. També perquè els clubs no hi juguen gaire. És a dir, els clubs s'han envellit.
Bueno, els clubs, com tot, aviam, hem de mirar que estem al segle XXI i hi ha un coach molt famós de Louis Vuitton, que el vaig escoltar fa 4 anys a Monaco, i va dir, hi ha algú aquí del segle XXI? I vaig aixecar la mà uns quants, jo ja no, perquè quan fan aquesta pregunta és el xiste que palmes. I va dir, doncs no hi ha ningú. El segle XXI començarà quan els nascuts el 2001 tinguin 30 anys. Per tant, nosaltres ara estem encara als clubs nàutics. Vostè segurament no, però jo, a la que ens descuidem, estem al segle XX, hem nascut al XX, hem tingut professors del XX, tenim polítics del XX, tenim lleis del XX, conduïm com el XX, i el segle XXI està a punt d'arribar. El que no estigui al segle XXI a partir de l'any 22-23, sigui club nàutic, sigui empresa, sigui família, sigui persona, desapareixerà. És a dir, estem davant de la revolució digital 4.0, hi ha hagut la revolució industrial, la de màquina a vapor, la d'internet, i ara estem en una altra revolució. I els clubs també s'han d'adaptar a això. Però la Federació Catalana de Vela, des de fa un any, té uns programes de vela inclusiva.
Sí.
No prioritzen la competició com abans. D'acord que l'equip olímpic català és bàsic per ells, per tenir vida, visibilitat i subvenció. Però la vela inclusiva, la vela, la responsabilitat social corporativa, la divulgació de la participació en el mar, si abans era un 10% de l'activitat de la Federació Catalana, en aquests moments supera amb escreix el 50%. O sigui que hi ha una consciència de que el segle XXI on ens hi fiquem o no hi serem.
Però tots els canvis fan molta por. I sobretot d'una deriva i d'un país o d'un món o d'un sector... El sector nàutic no, i ara raonaré, però d'un sector que ha estat sempre com tradicional.
Però cada...
És a dir, el patí de vela segueix existint. I ha de seguir existint, jo no dic que no hi sigui.
Jo vaig aprendre amb un patí de vela.
Però vull dir que som allà mateix. Sí. És a dir, que hem canviat poc en aquest sentit.
Sí, però jo crec que ens vindrà donat. A més, hi ha moltes opcions. No tothom té per què navegar. El que xoca és que una enquesta de la Federació Catalana de fa un temps deien que només hi havia l'1,9% de gent que havia navegat a vela una vegada els últims 2 anys. Havia esquiat un 4,6% i havia jugat a golf el 9, al revés. El golf era el 4 i a l'esquí era el 8. Per tant, golf, esquí, vela, mentalitat, economia, La vela passarà de l'1 al 9 i no ens en donarem ni compte. El percentatge és... Hi ha sempre... Les crisis són grans oportunitats. El que hem de fer és saber llegir els paradigmes com fa els clústers. És a dir, quina és la cadena de valor?
Val.
Què dona valor i què no dona valor? El club que no dongui valor desapareixerà. L'intermediari que no té valor, la botiga que no dongui valor, Amazon se'l menjarà. El taxista que no dongui valor, el Cabify se'l menjarà. És a dir, estem davant d'una petita revolució que no se'n sabrà ningú. Tothom haurà de fer una actualització, però hi ha temps, no fa falta veure-ho amb por, sinó que la por al canvi és el que farà por. És opinió personal.
No, és fantàstic. Sap que amb qui pensava mentre em deia tot això? Ja veurà el paradigma. Amb l'Agustí Jordán. És un mestre d'aixa que està recuperant unes barques de fusta aquí al port d'Arenys. És un senyor que és de Lanzarote i que el tenim vivint aquí.
Sí, sí. El Bote Canario, sí.
Exacte.
Havia fet vela, sí.
I l'Agustí deia... La madera tiene valor y la madera se tiene que recuperar y el futuro está en el pasado y en volver a trabajar como se trabajaba antes. Y en deia, en 3 meses yo te enseño a hacer un bote de madera.
Sí.
Y pensaba en això que diu, no? És a dir, en el que el futur és donar valor a les coses que tenim, a saber-les explicar i a recuperar allò que sigui bo. És una mica el que explicava aquest senyor de la vela tradicional.
Exacte. Què aporta valor a la societat? Això és el que prevaldrà.
Doncs som en un moment paradigmàtic molt, molt complex.
Bueno, però és fantàstic viure'l, no? Jo crec que estem... Bueno, la gent s'ha d'esforçar. Ser jove vol dir això, vol dir... acceptar el repte i treballar-hi. I...
Com es manté aquesta energia que ens ha ensenyat avui?
No ho sé, jo crec que... No sé, és... La meva mare tenia una salut de ferro que me l'ha heredat. He tingut la sort de tenir molta memòria, que és l'intel·ligència dels tontos, i aquesta combinació fa... que no sé, i a més m'agrada molt el que faig, no sé.
Avui hem volgut conèixer la figura d'en Toni Tió, que ens ha estat acompanyant, amb qui obriríem moltíssimes caixes noves, perquè ens hem deixat molts temes per tractar. Jo volia parlar a vostè de la vela i de les veles, i gairebé no, ni ho hem tractat, això de la vela i de les veles, que és una cosa que preocupa molt els que tenen embarcació. Ui, que no se'm trenqui la vela, ui, protegir-la bé, ui, que això val un...
Però duren molt les veles, ara.
Sí, massa.
No... Duren el que duren.
Ja.
La vela Kleenex no existeix. Jo ja la volia, la vela Kleenex, sí? Quan fabricava veles. Usar-hi tirar, però no.
Una vela que durés poc, eh?
No, però a més anem a una economia circular, que cada producte, quan acabi la seva vida, haurem de saber què fem amb ella, i la sobreproducció i tot també haurem d'anar-ho mirant.
Home, hi ha una consciència de respecte al medi ambient que ara és molt present en tot el sector nàutic, i que també és molt present a la gent que practica l'esport nàutic, no? I això jo crec que és important, quan deia allò de l'economia circular,
sí,
no? Recuperar aquestes veles, fondre-les al mateix amb embarcacions, etcètera, això és important.
No, jo diria que hi ha dues amenaces a la recuperació econòmica per lo que m'arriben els informes. Medi ambient, tot ha de ser sostenible... I la segona amenaça és la mala repartició de la riquesa, les desigualtats econòmiques. Són els dos grans reptes que tenim, potser com a humanitat, si volem que el creixement econòmic sigui real.
Doncs ho haurem de mirar. Com a mínim hem superat aquella etapa en què dels clubs sortien embarcacions amb altres barques enllaçades i quan estaven a 20 milles que des d'enterra no es veu se'ls hi prenia foc perquè no se sabia què fer amb elles. Això ha passat aquí, malgrat que ningú t'ho expliqui o no t'ho reconegui. Això ho hem superat i en tot cas ens situem davant d'un paradigma absolutament diferent. Toni, quan torni de tots aquests viatges, d'aquí uns mesos, tornem a parlar un dia, que tinc moltíssimes ganes de...
Per al mar i per a la radioxarxa estaré sempre a la vostra disposició.
Doncs ens agafem aquesta paraula i ens l'aprofitarem. Antoni Tió, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per la paciència.
Fins
gràcies.
La propera. A reveure. Adéu.
Segueix la llum del far.
3 quarts de 6 de la tarda. Avui parlant amb grans convidats, l'Antoni Tió i l'Antoni Curto, que ens acompanya. Antoni, molt bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
I que sempre és un plaer tot el que aprenem gràcies a aquests espais de ciència que fem els dimarts a aquesta hora de la tarda, i que ja fa moltes setmanes que ens estàs explicant coses molt interessants del mar que ens són molt útils, eh? Jo...
Bueno, no sé si útils, però almenys...
Jo et dic una cosa.
Coneixements.
Amb la confiança que ens tenim, algun dissabte al vespre de sopar d'allò de gent... Ja. Fet una mica el fatxenda, saps? Robant alguna idea que...
Bueno, està bé. Que bueno, gent... Per això serveix. Cunyats, no? Sí. Això va de cunyats.
Exacte, això va de cunyats. La gent es queda tan sobtada que no et pregunta més, gràcies no, a Déu, no. Perquè si preguntessin alguna cosa no sabria raonar-los. Però bé, jo... Escolta'm, de què expliquem avui?
Bueno, estem acabant ja... Hem fet aquests... Saps que vaig fer una mica de cicles així petits per anar a coneixement al mar. Uh-huh. I estem parlant dels llocs de màxima productivitat. Si recordes, vam parlar del Niño i la Niña, vam parlar de la costa, és a dir, el Golf de Lleó, amb un altre tipus de surgència. La setmana passada vam parlar dels rius, dels deltes, que generen tota la part orgànica. I avui parlarem ja de les zones més grans de surgència, no tan fortes com les que havíem parlat, però sí que són llocs molt... fins i tot... ara ho comentarem, molt emblemàtics de pesca, no?
Sí.
Que són les aigües fredes.
Sí.
És a dir, tant al nord com al sud, tant a la zona àrtica com a la zona antàrtica, les aigües fredes contenen una gran quantitat de fitoplàncton, una gran quantitat de minerals, i allí és on es generen doncs, també grans masses de pesques. Per exemple, un molt típic que va generar una... pseudo-guerra amb sí. Espanya, que la gent ja ha oblidat, amb Islàndia, que és la guerra del bacallà.
Ah, sí.
Bueno, no, sí. Que no només va intervindre a Espanya, sinó que també va estar amb els anglesos i tot això, perquè tothom agafava i anava arreu, no?, a pescar. I on anaven a pescar? Les aigües fredes.
Clar.
Això que és a dir. L'altre lloc de pesca són les Canàries, que és una zona de surgència d'aigües fredes.
És molt curiós... Canàries, aigües fredes, sobte.
Sí, perquè ja
per
dic
la surgència.
Que són les surgències aquestes. Bé, doncs a l'Àrtic hi ha dos tipus d'aigües fredes, unes que són fredes perquè l'aire és fred,
perquè fa fred.
I aquestes són molt fredes, i unes altres perquè sorgeixen de baix, que són aigües, ja recordes que m'ha explicat,
sí.
Que són aigües que no són treballades, és a dir, que tenen tot el contingut amb nitrats i fosfats, i això fa que siguin més riques. I aquestes, malgrat que siguin fredes, perquè són fredes, són menys fredes perquè són molt fredes.
Són més càlides que
sí,
les de superfície.
És el que s'anomena la divisòria entre la Groenlàndia, allí apareixen les dues, Groenlàndia occidental, hi ha més gent, més pescadors, més inuits d'aquests sí. Que no Groenlàndia oriental. I si tu et fixes, la capital... Bueno, diguem de capital, no?
Vale. Perquè... hi ha el punt de poder.
Sí, bueno, on hi ha el Candis.
Sí, exacte.
I poca cosa més, no. Groenlàndia, que justament Groenlàndia és la illa verda.
Uh-huh.
És a dir, quan li van posar aquest nom, no estava posada amb gel.
Era verda.
Era verda. És a dir, el que hem d'entendre és que és allò que jo sempre he repetit, sí. Que és, no som una fotografia, això és un film, i cada fotografia és diferent, no? I el que, clar, això ha quedat el nom aquí, i tu dius, hosti, Groenlàndia, ara actualment només és una miqueta, alguns llocs,
sí.
Badies de la costa, que turístic, perquè allí van... Turista. Vas a veure, toques Groenlàndia i toques una roca i te'n tornes. El camarot allí...
Fa massa fred.
Molt bé, doncs aquestes dues corrents, la que puja i tant la que hi és, genera una gran quantitat de plàncton. Tot aquest plàncton, a més, el que s'anomena zooplàncton, que aquest nom ja segurament ja ho sents més fàcilment, és el nom de krill.
Sí, el krill.
El krill,
això és el que mengen les balenes.
Molt bé. Bueno, i submarinistes també es veuen.
Sí, ho hem vist aquests dies.
Sí. Doncs, fixa-t'hi que l'animal més gros, justament, on va menjar, on va a fer-se gros?
Allà.
A les aigües fredes, clar. Tant a l'Àrtic com a l'Antàrtic. És a dir, els llocs on es troben, bueno, i socialitzen, i juguen al mus, i tot aquest, per la gran quantitat de plàncton que hi ha. I l'altre és que si tu vegis els bacallans i tot això, doncs també estan a la part nord. És millor que dèiem de la pseudoguerra. La gent ja no se'n recorda, però va haver uns moments que les fragates islandeses van fer front als pescadors espanyols, sí, no va anar una corbeta
a
ajudar...
Sí, a poner un poc d'ordre i tal, sí.
Bueno, la qüestió al final, sort que es va arreglar, perquè no m'imagino...
Una guerra...
Invadint els islandesos... Bueno, no sé, són quatre...
Bueno,
com no... És com Hospitalet, vull dir, no té més habitants, és que... Però ells van guanyar. És a dir, se'ls va reconèixer l'amplada, llavors van augmentar l'amplada del marge litoral,
sí.
I qui volia pescar llavors...
Havia de pagar.
Havia de pagar o pescaven ells. Mm. I si tu vas a Islàndia, justament no, ells no mengen bacallà. No, els islandesos no. Salmó sí, perquè és tota la cultura aquesta nòrdica, però en canvi és una cosa curiosa, aquí tant que ens agrada el bacallà i 100.000 coses que fem amb el bacallà.
I
el
car que és,
sí,
que era menjar de pobre.
Bueno, abans, això.
Abans era menjar de pobres.
Ara un tallet...
No, un tallet de bacallà val un pastot.
Bueno, d'això, molt bé. Doncs, és cosa curiosa que allí, per exemple, el bacallà és una cosa que no el trobes ni als supermercats. No? I tu parles i diuen, va, això és un peix que no...
Pels gats.
Això ho sou vosaltres, pels turistes.
Exacte.
Et quedes així una mica aturat, no? Vull dir, però bueno. Doncs fixa-t'hi, doncs, que a l'Àrtic, doncs és una zona, doncs, una gran productivitat, i també a l'Antàrtic. Mm. I allí és, allà on hi hagin balenes, allà on hi hagin gran quantitats de peixos, i on hi hagin ocells,
també,
vol dir que tenim una zona de gran quantitat de diversitat, i per tant, fixa-t'hi, les grans colònies de pingüins, sí, emperadors també, i tot això estan a l'Antàrtic. I aquests per què? Perquè mengen peixos, i els peixos... És a dir, tota la cadena.
Val.
El que hem de tindre en compte és que aquesta cadena es basa en què? En que hi ha un fitoplàncton, i fito...
O sigui, tot comença per les aigües fredes, la...
Exacte.
Generació de vida a través del fitoplàncton i tal, i a partir d'aquí...
Fitoplàncton, zooplàncton, el krill, que ja menja més d'això, després els peixos, peixos que es mengen peixos... És a dir,
I això confirma allò que alguna vegada has dit, que de fet tampoc tenim tantes àrees al món de pesca. És
no.
A dir, les àrees de pesca abundant són realment poques.
Exacte. És a dir, fins i tot, jo sempre ho he dit, dic que aquí nosaltres que ens agrada el peix, però
sí,
ens agrada la diversitat de peix, les quantitats de peix que es pesquen i les barquetes que tenim ara i tot això són molt petites. Vull dir, nosaltres ens agrada tot els pessebres, no?
Sí. O sigui,
ens fa creure això, que tenim una gran...
Una flota
immensa, això, i tu surts a qualsevol port de fora i realment et quedes... Bueno, aviat et quedes astorat, també, no? Perquè veus uns peixaders impressionants, i tota la flota islandesa, per exemple, és impressionant. Vull dir, i tu, un vaixellet d'aquests és el que agafa aquí tota la flota d'Arenys. Són petites, es pesca molt el peix petit, això ho deixen tots aquests.
Vale, és a dir, que no els interessa.
Tot això, som nosaltres que mengem rampoines.
Que curiós.
Però que són bones. Compte,
no.
A mi m'agafes peix de roca i és boníssim. El que passa que té espines, és el procés, no? Però no tenim grans productors
de peix.
Que tu puguis pescar i pugui viure. Mira, quanta gent aquí viu de la pesca.
Molt poca. Molt. I, de fet, la quantitat de peix que es porta al nostre país, a Catalunya, és el 80%. És el 80% del peix que es porta de fora. El peix que es pesca aquí només representa un 20% del que es consumeix.
Sí,
realment, no?
És poqueta cosa. Perquè, clar, perquè et surti a compte de sortir amb la gent, amb els això, has d'acollir una gran quantitat. I això on són? A les zones que sempre, que jo deia, d'oasi, no?
Val.
Si tu et fixes, hi ha una altra cosa curiosa, que a l'Àrtic,
sí,
el gel que hi ha, perquè, clar, tu pots anar, però arribes fins un punt en què allí el gel és perpetu.
Exacte.
Tot l'any, i potser ara començarà a haver potser alguna...
Alguna esquerda.
Sí, però tothom ho critica, però tothom ho està esperant, perquè molts vaixells farien la ruta d'est a oest en lloc de fer-la pels...
Clar. per baix, diguéssim.
Per baix, o sí. Bueno, per Àfrica, sí. o per Panamà, o tot això la faríem per dalt, perquè és una ruta molt curta i tot això. I allí el gel pot passar d'un metre a un metre i mig, és a dir, tu pots caçar una foca, però en canvi això, a l'Antàrtic, això no ho podràs veure mai, perquè els gels allí poden tindre fins 100 metres de gruix.
Ostres!
Entens? Sí. En canvi, allí amb un taladro d'aquells, un filabarquí, doncs fas un i vas a buscar la foca, més que el peix. El peix també, però suposo que és més la foca que tira una mica i la caces.
Correcte.
I fan. I també es pot trencar. I el gel, que és el que s'anomena banquisa, és trossos de gel que es van trencant i van pujant a vegades un damunt de l'altre. I pot arribar a fer fins als 4 metres. I això és el gruix. I sota d'aquest gel sempre hi ha aquesta capa de plàncton, que per allí és on passen les foc, bueno, els peixos que mengen les foc.
Van tots, d'alguna manera, nedant
per sota.
Molt per sota, sí, molt, molt arran.
Sí, 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 que és una cosa curiosa, perquè tu penses que està a tocar, i no, sempre hi ha una capa que per allí pot circular i pot respirar, fins i tot, tota una sèrie de mamífers aquàtics.
Déu-n'hi-do. Jo m'ho crec perquè m'ho expliques. Però
no,
que sí que m'ho crec, però realment sempre lliguem la vida a la calidesa, no? Sempre lliguem la vida a la calor, i en canvi el mar és a l'inrevés. La vida va lligada al fred, no? A les baixes temperatures.
I fixa't en una cosa, com per exemple tu dius les Bahames i veus aquelles platges tan maques, això vol dir que no hi ha vida.
Val.
Quan més transparent és una aigua, quan més transparent vol dir que hi ha menys elements en suspensió. Per tant, menys detrívols, menys matèria orgànica. En canvi, quan més tòrbia, és a dir, hi ha més vida a l'Amazones que, no, que no. No a la sortida així, perquè és tot el fangueig, no? Mm. Però és el que tu dius, a les zones càlides no trobaries tanta quantitat d'això com a les zones fredes.
Hem de canviar el paradigma i començar a valorar quan no ens veiem els dits dels peus i ens estem ballant un mar. Antoni, moltíssimes gràcies, que vagi bé.
Fins la setmana vinent.
A reveure. Així arribem gairebé a les 6 de la tarda.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
M'aixeco cada matí, no obro ni la persiana, em rento la cara i baixo i surto al carrer. Si fa sol o si plou, si hi ha boira, no m'importa, tan sols vull aprofitar el temps, no perdre ni un moment. Cada instant és important, perquè sempre passen coses. Jo saludo a la gent i em sento content. Si s'encara un color o trepitjo una merda, jo segueixo somrient, cantant a la gent. I si caig m'aixeco, i si plorric, i si vols acanto, va. Fa més fred que mai, però no porto ni la jaqueta. Dibuixo els cotxes lassats, continuo corrent. Els carrers estan tots blancs, però el sol ja m'il·lumina. El riu, els nens patinen i l'ànim se m'enfila. I si caig m'aixeco, i si
canto, ah, ah, ah.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.